Versió original. Un programa de l'equip d'informatius que coordina Teresa Pou.
Hola, bona nit. Comencem una setmana més al Versió original, però avui ho fem d'una manera especial perquè comptem amb dos convidats especials. Quan falten pocs dies perquè comenci la campanya electoral per les eleccions de la Generalitat de Catalunya del 19 de novembre, el nostre programa vol posar sobre la taula els polítics i la política. Però no parlarem ni de candidats ni de programes electorals. Volem aprofundir en la vessant ètica i humana de la política. I ho farem acompanyats del president de la Generalitat, Jordi Pujol, i de l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Ricard Maria Carles. Hola, molt bona nit i benvinguts a Ràdio Estel.
Bona nit.
President Pujol, com a destacat polític, ha hagut de relacionar-se bastament amb els mitjans de comunicació. Amb la intenció de sortir dels tòpics i sense quedar-se amb la premsa com a quart poder, quina reflexió fa vostè del paper dels mitjans de comunicació actualment?
Mira, els mitjans de comunicació juguen un paper molt important, molt essencial, no? O sigui, després podem analitzar si els juguen prou bé o no, però en tot cas, ha de quedar sempre molt clar que els mitjans de comunicació són una necessitat absoluta i total, no solament ja per la democràcia, sinó simplement pel bon funcionament de la societat, no? Per tant, la meva valoració és positiva. Una altra cosa és que, efectivament, doncs, precisament perquè són tan importants, han de ser molt curosos amb la manera d'actuar, no? I amb la manera d'informar. Bé, i això jo crec que algunes vegades ha fallat o falla. Bé, tots fallem i els mitjans de comunicació també fallen. Però també fallen i en aquests moments s'ha de fer una reflexió sobre la política informativa en general, no? Ara, això no traurà, és a dir, el que no es podrà fer mai és allò que se'n diu matar el missatger, no? Això no treu que per la democràcia l'existència de la llibertat de premsa és tan important, la llibertat d'expressió més exactament, és tan important com pugui ser doncs, l'existència del Parlament, per dir-ho així, no? Res més. Ara, són tan poderosos per altra banda que han d'ajustar-se amb unes normes de tot ordre, inclús unes normes ètiques.
President, vostè considera que els mitjans de comunicació a vegades doncs, han modificat el debat polític que en un principi és propi d'un doncs, Parlament de Catalunya, d'un Congrés dels Diputats, que potser no han
jugat aquest... Sí, evidentment. De vegades això ha passat. No? Bé, és evident, per exemple, que durant els últims 2 o 3 anys la política espanyola, no em refereixo a la catalana, a Catalunya això jo diria que no ha passat, però la política espanyola ha estat tremendament condicionada per les campanyes de premsa, no? Lo qual, a més, és legítim que els diaris facin les seves campanyes i fins i tot. L'únic que se'ls ha de reclamar i d'exigir, això sí, és que les facin d'acord amb unes normes ètiques, que la informació que donin sigui veraç, que la no sigui, que de vegades pot ser veraç, pot ser presentada d'una manera que siguem veraç, en realitat, doncs, el resultat és un altre que el d'haver informat amb veritat. Bé, però, òbviament, els últims 2 anys han estat molt marcats, com vostès saben, per la premsa, per la política espanyola ha estat moltíssim, moltíssim, segurament amb accés, marcada per mitjans de comunicació.
Cardenal Carles, potser ara li toca a vostè parlar dels mitjans de comunicació.
Molt bé. Jo penso que és una de les expressions i manifestacions actuals més fortes de la cultura. Vull expressar una cosa que penso moltes vegades, és a dir, fa mil·lennis, quan la cultura era estrictament l'esforç de l'home per no naufragar la natura, pensa en l'inici de l'utilització del foc, els primers moments de la ganaderia, del conreu, i ara ha canviat. És a dir, en aquells moments inicials, quan la cultura no amara l'home, sinó que és només un mitjà per a sobreviure, no el condiciona pràcticament, però ara sí, és a dir, ara la cultura ambiental entra molt a dintre de l'esperit de l'home. I un dels mitjans que n'hi ha per això són els mitjans de comunicació social. Certament estructuren, a vegades no ho intentaran, a vegades sí, uns ho fan en encert, altres no ho fan en desencert, però condicionen i estructuren famílies, escales de valors, comportaments molt i molt del jovent. Per això dic que és una de les vehiculacions i expressions més fortes de la cultura actual. I seria molt interessant que fos sempre, com és en tants mitjans, en positiu.
La setmana passada vàrem poder llegir les informacions que relacionaven l'arcabisbe de Barcelona, el cardenal Carles, amb una xarxa de blanqueig de diners. Com a persona, president Pujol, a la qual els mitjans de comunicació li presten molta atenció, com viu aquest tipus d'informacions elaborades sense gaire rigor i sense gaire ètica?
Bé, jo ho veig amb indignació, això. Bé, en primer lloc, jo personalment he sofert aquest tipus d'embestida i d'atac moltíssimes vegades. I, per tant, ja tinc la pell molt curtida, en aquest sentit, no? Però això no vol dir que, pel fet d'haver-m'hi habituat, no segueixi considerant que això és una vergonya, no? Bé, i en primer lloc, per altra banda, aprofito, cosa que ja vaig fer públicament l'altre dia a Sant Boi, en un acte públic, en el qual vàrem coincidir el cardenal i jo, a la inauguració d'una residència per gent gran a Sant Boi, on, a part de dir que l'Església com a institució havia tingut i té un paper importantíssim i generós i que hem d'agrair, doncs, en l'ocupar-se de la gent desvalguda, de la gent que, en fi, que té problemes, en fi, en aquest cas que també era de la gent gran, a part de fer aquest reconeixement públic de l'acció de l'Església, vaig aprofitar-ho per expressar la meva adhesió a la persona del cardenal arquebisbe de Barcelona. Ara, a part d'això, dic que he vist amb indignació perquè, primer, perquè òbviament hi ha una voluntat d'atac contra la figura del cardenal, a través de la figura del cardenal contra l'Església. Però, a més, jo ja he fet l'acte d'aquest, diguem, d'adhesió personal en ell i d'adhesió a l'Església, i que cosa que a mi em resulta, per altra banda, fàcil i de fer, no solament perquè s'ha fet de justícia, com a tants d'altres no creient, segurament també els resulta molt fàcil de fer, i estic segur que li estan fent en aquests moments al senyor cardenal, a mi, a més, em resulta més fàcil de fer, perquè, com vostès saben, doncs, jo sóc creient i tinc una alta estima i consideració pel cardenal. Ara, a part d'això, m'indigna perquè, fixi's el que ha passat, resulta que amb una investigació que s'està fent a Itàlia, que és un país que en aquest sentit està malament, com també ho està Espanya, aleshores resulta una investigació de la policia, que en teoria i per dret és una cosa que fa la policia i que la té reservada i que la va seguint en secret, aleshores, tot d'una, doncs bé, ja ho escampen, no? I això actualment està passant molt amb investigacions de la policia, amb investigacions... No em refereixo ara a cap policia en concret, estem parlant d'Itàlia ara, fixi's, eh? No parlo encara ni de Catalunya ni d'Espanya. Però, en fi, doncs, coses... En fi, d'on un policia es despenja amb una informació, o un jutge, o un fiscal, i els diaris van plens de notícies, abans que se n'assabenti la persona afectada, no? Hi ha informes de la policia judicial que arriben als fiscals, i abans que la persona interessada, la persona que podria ser imputada, podria ser interrogada com a conseqüència d'aquell informe de la policia judicial, ja surten els diaris amb tots els detalls, amb tots els ets i uts, no? I es va creant un desprestigi, es va crear una amaró, un malestar. Bé, això passa constantment, i això és una vergonya. I així no podrem funcionar. Això acabarà un moment en què pot fer molt de mal, molt de mal, molt de mal. A Itàlia ja ho ha fet, i nosaltres hem d'evitar que aquí no passi, tot i que també anem pel mateix camí, entén el que vull dir? Anem pel mateix camí. O sigui, primera, indignació pel que representa d'atac absolutament injustificat contra el cardenal. Segona, adhesió personal meva a la persona del cardenal, a la persona i, a més, al que representa, com a cap de l'Església de Barcelona. I, en tercer lloc, una crítica total, absoluta, que he fet altres vegades, referint-me a coses que han passat no a Itàlia, sinó aquí, doncs d'aquesta manera absolutament sectària, de vegades, i poc seriosa i poc ètica, evidentment, de tractar algunes coses que... les informacions d'aquest tipus, que no són destinades a la premsa, almenys en la fase actual, sinó destinades a la investigació. No a fer mal, sinó a saber la veritat. I s'utilitzen, diguem-ne, per fer mal.
I suposo que el cardenal també haurà agraït la mostra d'adhesió que li ha fet el president Pujol i les moltes mostres d'adhesió que li ha fet també altra gent de l'Església.
Sí, efectivament, amb molta elegància ha disposat ahir de matí, sense al·ludir de fet directament el tema, però quan es varen trobar en aquella inauguració d'un llar de gent gran a Sant Boi, ell dic que amb molta elegància se va mostrar al meu costat sense tocar aquest tema, que eren tocar directament. Jo li vaig agrair després també aquelles paraules. I sí que rebo realment... L'última decisió molt propera ha estat de la conferència de Reconense, que ha fet públic avui mateix, em penso, el doctor Tarrella m'ho va dir després a nit, que havien decidit fer aquest recolzament. He rebut recolzament molts directes, algú del mateix cardenal Gantín, aquest cardenal de raça negra, però que és el degà del Col·legi Cardenalici, és a dir, de molts nivells, i molta gent del poble d'aquí, des de gent senzilla que ve a netejar-me casa alguns dies, hasta polítics molt coneguts, han vingut a expressar-me pues, el dolor que he sentit.
Quina recepta, si és que ho podem dir així, li ha donat el senyor Pujol, que està més avassat a aquest tipus de crítiques o de difamacions, fins i tot?
No m'ha donat recepta ara, però el que jo diria és que la recepta l'ha donat en el seu comportament públic. És a dir, que ha prescindit, ha tirat endavant. Jo crec que la recepta ha estat el seu exemple, no? De serenitat. No? I jo he intentat també aquests dies, certament, perquè alguns m'han preguntat, diu, bueno, i ara el treball com ha anat aquests dies? Dic, a tope, com sempre. Gràcies a Déu, la gent l'ha portat i no l'ha tocat per a res, de cap manera, no? De cap manera. I sí, volia subratllar també pel que estava dient el senyor president, que fins i tot algun fiscal d'Itàlia que està clavat en això ha dit que ell estava indignat per la manipulació i per les notícies malèvoles, ha dit literalment, que havia llegit en alguna premsa espanyola i que no tenien res directament contra la meva persona.
Seguim parlant de rigor i d'ètica, però en aquest cas des de la política o des del poder. Com es pot treballar en la política o treballar des d'àmbits de poder en la societat actual d'avui i fer-ho amb rigor i amb ètica? No és fàcil.
Això és una pregunta que no han de fer només els polítics, eh? Poden fer molta més gent. Per exemple, com es pot treballar amb rigor i ètica des del camp dels negocis? Del poder econòmic. O bé, tornem a el que dèiem abans, com es pot treballar amb rigor i ètica des del camp de la judicatura o dels fiscals. Fiscals i els jutges decideixen sobre la hisenda i l'honor de les persones. O sigui, tenen un poder, en certs aspectes, més decisiu, més important, més que afecta més directament a la fibra humana, inclús, que el poder polític estricte. No? O bé, com es pot treballar des de rigor i ètica, des d'un altre gran poder que hi ha, que és el de la premsa. Quan un periodista titula una notícia, sempre corre el perill d'actuar d'una manera no ètica. O dona una notícia no ben contrastada, o bé... aquest cas que estem dient ara del cardenal, evidentment, aquí hi ha hagut una conducta no ètica. Bé, per tant, no és només els polítics que tenim un conflicte de vegades entre el que fem i l'ètica i que hem de mirar de com som capaços de mantenir-nos ètics dintre de l'exercici de la responsabilitat i del poder que és la política. Són els periodistes, són els jutges, són els fiscals, són els policies, són la gent que detenta poder econòmic, a tot. Aleshores, bé, escoltin, això ja l'Evangeli està prou clar, no? Vull dir, sempre... És a dir, hi ha de tot, no? L'Evangeli, des d'aquell que diu que el poderós serà més difícil que entri en el cel que no pas un camell per l'agulla d'un... pel forat d'una agulla, diu, fins a la separació clara també que s'estableix el mateix Evangeli entre poder temporal i poder polític. Doneu al César el que és del César, doneu a Déu el que és de Déu. Bé, en darrer terme, moltes vegades, la veritat sigui dita, aquest és un problema real, però és un problema que moltes vegades, finalment, el polític, el periodista, el jutge, el qui sigui, l'home que ha de prendre una decisió econòmica pot perjudicar o afavorir algú, finalment l'ha de prendre en la solitud de la seva consciència, no? Finalment, un han d'assumir allò que els cristians hem de fer, naturalment molt refiats i molt confiats en la misericòrdia de Déu, i és que de vegades hem de prendre decisions sense estar mai del tot segurs que la decisió que prenem sigui la bona ni sigui la justa. Consti que això Sant Pau ja ho deia, no? Ja ho deia, jo no em sento ni jo mateix. Com puc jutjar els altres si ni jo mateix em sento justificat de mi mateix, no? O sigui que el cristià és un home que viu de vegades en aquesta mena de dubte i de tensió, no? entre el que fa i el que hauria de fer, entre l'ideal assolir i l'exigència de la realitat, no? que l'obliga, doncs, a actuar sense que ell estigui sempre segur, que estigui 100% d'acord amb el que hauria de ser els seus principis. No?
Ser cristià i ser polític ha de ser difícil?
No, tan difícil com ser cristià i ser periodista. Tan difícil com ser cristià i ser bisbe. Perquè els bisbes també prenen decisions que de vegades poden ser justes o no justes, no? Tan difícil com ser cristià o ser militar. Tan difícil com ser cristià o ser home de negocis. Vostès, que són periodistes, també de vegades poden un dia trobar-se en una situació en què dir, ara jo com a periodista hauria de fer això, però a la millor doncs, resulta que faig mal a algú d'una manera no justificada o no fonamentada. Què he de fer? Però en canvi jo he de donar notícia. Vull dir, aquesta tensió se la troba cada dia el periodista, no? També. Tots ens trobem amb la tensió entre aquest tipus d'atenció.
És així, és difícil ser cristià i ser bisbe, com diu el president Pujol?
Bé, jo diria, sí. No, jo he dit alguna vegada, i algun teòleg meu de confiança vol corregir-me, perquè jo dic que la meva felicitat és ser cristià i ser sacerdot. I ell me diu, alerta, me diu, Ricard, que la plenitud de la sacerdòcia és el episcopat, i sembla que això no ho valori. Es diu, sí, ho valori, però jo sóc molt feliç perquè sóc sacerdot, i diu moltes vegades seria tan feliç estant de vicari ara en qualsevol poble de Barcelona. Igual de feliç. Pot ser una mica més feliç segons en quins dies. Però jo volia respondre a això que li heu preguntat al senyor president, de si és difícil ser cristià i ser polític. I jo afegiria, sí, tan difícil com és qualsevol cosa, però afegiria, i és molt meritori, perquè l'Església procurem mantenir una neutralitat total i no influir, però pensem, evidentment, que si el món ha de ser millor i un cristià té més raons per a tenir que la ona de caminar al món, és, no hi ha difícil, sinó meritori que un cristià faci política, perquè al·ludit moltes vegades a Sant Pau a l'Evangeli, és a dir, aquell home que des d'una profunditat cristiana, que és a dir, des d'una visió correcta de lo que és l'home, està intentant fer política i fer país, té moltes més possibilitats d'encertar que aquell que no sap què és l'home. Perquè no creu en Déu, no veu l'home realment com és, perquè l'home és tal com Déu està mirant-ho, i llavors dic, és més meritori. I respecte a això, perquè el que vostès preguntaven també és si es pot fer en rigor i en ètica el treball de diverses professions o de la política, jo dic, depèn del concepte d'home que es tingui. És a dir, si el concepte d'home és l'autèntic, un ésser que ve de Déu i que torna a Déu, això són les coordenades que posen a l'home en el seu lloc existencial correcte. Quan se prescindeix d'aquests polos, l'home és quelcom que és incomprensible. És a dir, si és creació de Déu, l'home és dignitat. No dic té dignitat, no, és dignitat. És dignitat, és intocable, és sagrat. Ara, si l'home és un ésser més o menys evolucionat, no massa diferenciat dels altres éssers, perquè no ha estat creat per Déu, perquè no té una mica d'esperit del Senyor, llavors té dignitat. I les coses que es tenen es poden perdre o es poden llevar. Les lleis poden llevar dignitat, els mitjans poden llevar dignitat, els grups humans poden llevar dignitat. Penso realment que és molt important, per això, per a fer les coses en rigor i en ètica, tenir un concepte de l'home encertat i no equivocat.
Fa potser 25 o 30 anys que va haver-hi un gran nombre de persones cristians que van entrar en política, potser doncs, en el seu cas, potser d'abans, fins i tot, per un compromís amb el país, però des d'una visió cristiana de servei a la societat. Què en queda d'allò, d'aquell compromís cristià amb la política?
Bé, com vostè deia, aquest no és el meu cas. Jo vaig entrar, per dir-ho així, primer a fons en la política que a fons en la vivència religiosa. La vivència religiosa és una mica posterior a la vivència política i patriòtica. No? Però és cert, com diu vostè, que hi va haver, i això és un fet bo, molta gent que per exigència cristiana, per imperatiu cristià, per l'exigència de fraternitat, d'ocupar-se dels altres, del proisme, no? Doncs va dir, bé, una de les maneres d'ocupar-nos del proisme és, evidentment, n'hi ha moltes, no? Però una d'elles és el servei públic, és la política. I hi va haver una pila de gent que s'hi va ficar. Gent molt diversa, no? Perquè algun d'aquests sectors precisament van tenir una evolució política molt radical, que ara jo simplement constato, no critico, no entro a valorar res, no? Però, bé, el cas és que què en queda d'allò? Home, jo crec que molts d'aquells segueixen a la política, no? Molts d'aquells hi segueixen a la política. En tot cas, jo crec que avui valdria la pena. Això és un fenomen que va passar fa 25 anys, que vostè diu, que ha tingut la seva evolució, que ha tingut els seus alts i baixos, que ha tingut els seus entrebancs, que ha tingut de vegades les seves radicalitzacions, que ha tingut les seves decepcions, etc. Però, bé, de fet, s'ha de considerar que va ser un acte positiu el fet que hi hagués gent que prengués aquella decisió. Però em fa l'efecte que els plantejaments d'aleshores no són els d'avui. Avui valdria la pena que des del món dels creients, es plantegessin el tema de la política novament, per entrar-hi o per no entrar-hi, però almenys per valorar-la. Vull dir, jo veig que de tant en tant, el mateix Sant Pare diu, convé que els cristians doncs s'interessin per la política, perquè ara els cristians més aviat podrien, alguns d'ells, si més no bastants, sentir-se'n allunyats, perquè la imatge que dona la política no és prou bona. I ells creuen doncs, que, en fi, doncs, que el que han de fer és ocupar-se de les coses, que és veritat que ho han de fer també, de les coses immediates d'aquesta associació, d'aquella acció, de resoldre aquella indigència, aquella desgràcia, aquell problema del Tercer Món, aquell problema de la pau no sé on, a Bòsnia, on sigui, etc. No? I que, en canvi, doncs, aquesta política immediata de caràcter municipal, del Parlament de Catalunya, del Parlament de l'Estat, de totes aquestes coses, totes aquestes trifulgues, tot això, doncs, em senten una certa tendència a lluny en fi, els repel una mica, no? Bé, doncs jo crec que hauríem de fer l'esforç d'entendre que aquesta política, la nostra política d'aquí, la política, no únicament tot això que també s'ha de fer i tanta gent fa, jo l'altre dia feia elogi de l'Església precisament per aquesta gran atenció que religiosos i laics fan, per exemple, a la gent gran, doncs bé, però que la política pròpiament dita, la política doncs, de les lleis i dels decrets i dels parlaments i del prendre decisions de caràcter polític, és una cosa en la qual els cristians també hi han de ser presents. I han de ser presents sense trair el seu esperit cristià.
President Pujol, jo no volia posar-lo en un carrer sense sortida tenint el cardenal al costat, però m'agradaria demanar-li quina és la seva visió de l'Església en l'actualitat.
Li dono el permís perquè digui tot el que pensa, que no li cal que li doni,
evidentment. La visió de l'Església a casa nostra.
Mira,
jo l'Església crec que té... L'Església a casa nostra, doncs, s'ha trobat amb una situació una mica difícil, no?, m'he determinat. Perquè, per dir-ho així, les idees dominants que m'han hagut a les noves generacions, anys enrere, no van ser gaire favorables a l'Església. Sobretot a l'Església, institució, no van ser tan contràries al que podem dir el missatge cristià. Però el missatge cristià molt desinstitucionalitzat. No? Això va passar. I jo penso que l'Església d'això li va quedar un cert complex, per dir-ho així. No? Va quedar una mica doncs, com si un moment determinat quedés una mica arraconada. No? I això ho ha de superar. Per què? Es dona el cas que avui, per exemple, a l'Església, és, si deixem de banda els grans concerts de rock, és la institució que és més capaç de moment determinat a reunir milers de joves entusiastes, milers de joves que fan les coses a canvi de res o de molt poc. Hi ha altres institucions, hi ha un voluntariat laic, i gràcies a Déu hi són, i hi han de ser, i convé que siguin, les hem d'estimular, perquè Catalunya és un país plural i, per tant, doncs, convé que de totes bandes surtin, diguem-ne, iniciatives generoses i positives, no? Però, de tota manera, avui, l'Església és, indubtablement, qui més capacitat té de mobilització i qui més capacitat té avui. En aquest moment de gran crisi de les ideologies, té un missatge més consolidat. Té el missatge de sempre. Però això no és dolent, vol dir que un missatge que fa 2.000 anys que dura, doncs alguna cosa deu tenir de bo, que naturalment que cal posar-la al dia, i potser en algun moment doncs, ha arribat tard en el posar-lo al dia, aquest missatge. Però el té, jo crec que avui el té prou actualitzat, i el té doncs, amb capacitat... És a dir, trobo que l'Església podria, i de fet ho està fent més del que sembla a primera vista, però encara podria més, i espero que ho farà més, doncs... Està més present, més positivament present, més generosament present, més obertament present, per dir-ho així, no pas amb to inquisitorial, sinó ben al contrari, en un sentit, diguem-ne, d'estímul global de tota la societat des dels seus propis principis i amb la gent que porta dintre la convicció cristiana. No? Per tant, jo crec que l'Església té un potencial superior fins a tot al que jo diria que molts cristians es pensen que té, molts homes d'Església es pensen que té, i que espero que l'utilitzarà bé, per bé d'ell, de la pròpia fe cristiana, i a més per bé del país, és a dir, per bé de tothom. Perquè, és clar, l'Església ha d'estar al servei dels no creients també, no? Dels no creients també. I aquests també tenen dret, en un cert sentit, a reclamar de l'Església que doni de si tot el que pot donar de si.
I està, cardenal Carles, l'Església al servei també dels no creients?
Bé, des del començament l'Església evangelitza, i és lo seu, és de santificació dels creients i evangelització dels no creients. I intentem seguir en això perquè és el que ens interessa. I el Sant Pare és el que està fent en aquests viatges, que a vegades no tothom comprèn, és una manera molt actualíssima i molt moderna de fer el que feia Sant Pau quan viatjava fa 2.000 anys evangelitzant. Jo volia afegir una cosa a el que es deia ara de la importància de que es faça política des d'un sentit cristià, i és que alguna alta autoritat de l'Església ja fa temps va dir que la política era una forma nobilíssima de caritat. És a dir, quan una obra no enredeça en convicions cristianes i vol fer de debò un país millor que el que ha rebut, és una forma nobilíssima de caritat. I que, evidentment, cal influir en positiu, cal influir. Perquè, si no, alguns se pregunten en aquest moment, i què passarà? Què passarà a Catalunya? Què passarà a Espanya? Què passarà? I, certament, no passarà res, sinó que alguns faran tot. I la majoria fruirà o patirà el que faran alguns. Per això que entre gent en honradesa, en noblesa, en idees clares en el líder polític, jo trobo que és molt important. Perquè, i acabo en això també, que l'home és l'únic ésser que té història. Els altres éssers tenen pues, una successió de temps, però el succeir-se del temps en els altres éssers no són història. Història és la possibilitat que té l'home d'anar fent una persona millor del que és i un país millor del que té. Aquesta és la història, l'evolució conscient, positiva de l'home. Clar, llavors l'home no ha de patir la història, sinó que l'ha de fer. I si n'hi ha alguns que tenen encara més obligació o responsabilitat de fer la història i no patir-la, són els cristians, que saben perfectament que la història no és com un anar rodant la bola, un no sap cap a on, sinó que la història està no dirigida perquè Déu respecta la nostra llibertat, però està realment influïda per l'esperit de Jesucrist des del moment de la redenció. És un gir copernicà en el moment de la història. És a dir, la vida de Déu s'ha encarnat en la història. I el cristià, per això, és l'home que més té que atenir-se a patir la història, sinó que l'ha de fer.
Posem punt i final en aquesta conversa. Sense acabar, voldríem que el president Pujol ens fes una valoració del que pensa del projecte de Ràdio Estel en aquests moments, després d'un any de missions ja.
A mi em sembla, ja ho saben, perquè justament doncs, quan es van fer les concessions de les emissores, es va semblar que era molt lògic que hi hagués que l'Església, que evidentment no és l'única confessió que hi ha a Catalunya, no? I jo, i em permetrà el senyor Cardenal, que aprofiti aquesta vinentesa també per fer allò que se'n podria dir un missatge ecumènic, no? Uh-huh. I saludi les altres confessions que hi han i fins i tot per exemple, doncs, l'existència, o sigui, per exemple, doncs, d'una ràdio dels evangèlics que està actuant amb un esperit doncs, cristià. I, però clar, òbviament, vull dir, la gran manifestació doncs, de fe religiosa i de fe cristiana, la que ha constituït des de fa 2.000 anys, o des de fa 1.000 anys més exactament, el poble de Catalunya, la que amara tota la nostra realitat, fins i tot quan no ho fa conscientment, vull dir, tanta gent que no és creient, tanta gent que fa generacions que no és creient, tanta gent que fins i tot alguns potser de vegades que són antireligiosos, però de fet, en el fons, molts dels seus valors, la majoria dels seus valors, de les seves actituds, responen a un sediment, a un pòsit fonamental doncs, d'idees, d'actituds, de valors, de reflexes gairebé, per dir-ho així, cristians. Per tant, és lògic que si tanta gent i tothom pot tenir ràdios, doncs és lògic que algú que representa tant el que ha estat la història i la realitat fonda del nostre país, doncs en tingui i miri doncs, de difondre amb aquest esperit, diguem, de serè, amb un esperit, diguem, de respectuós, amb un esperit positiu, doncs el seu missatge. És a dir, sempre demanem la pluralitat, la pluralitat, la pluralitat. No seria plural, no seria autèntica aquesta reclamació de pluralitat de Catalunya si una cosa que històricament i avui mateix doncs representa tant com és l'Església, no tingués dret a participar d'aquesta pluralitat amb un mitjà de comunicació, també, no? Per tant, a mi em fa fer que és positiu que sigui així i, a més, per altra banda, nosaltres necessitem que aquesta llibertat d'expressió que reclamem tant de tothom i que hem de respectar de tothom, se'n faci bon ús o se'n faci mal ús, n'hem de respectar, però és molt bo de veure que en mans de l'Església se'n farà un ús, diguem-ne, constructiu, no solament del punt de vista religiós, sinó del punt de vista humà i des del punt de vista, diguem-ne, de la col·lectivitat. Per tant, celebro que l'emissora vagi endavant i els felicito.
Doncs gràcies, senyor president de la Generalitat, Jordi Pujol, per haver vingut avui al nostre programa i el convidem a que aquesta no sigui l'última.
Molt bé.
També, Ricard Maria Carles, gràcies per haver vingut de fet a casa seva.
Gràcies per el treball que esteu fent a aquest equip tan jove, tan entès i tan entusiasta. Gràcies.
Agraïm també l'atenció i la presència aquí d'Oriol Llop, de Toni Huguet al control i de qui us parla, Teresa Pou. Adéu-siau i versió original tornarà la setmana que ve.